Són les dues del migdia.
Carta dominical de Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
Déu vos guard. La pràctica totalitat dels joves que han participat a la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia ha visitat el camp de concentració d'Auschwitz. Es tracta d'una visita molt recomanable per qualsevol i, sens dubte, una cita obligada per a un papa. Sant Joan Pau II hi va estar l'any 1979, Benet XVI el 2006, i Francesc també ha visitat el camp de concentració més tristament famós i símbol de l'Holocaust. El papa va estar a Auschwitz i Birkenau resant en silenci davant dels barracons, en el mur dels afusellaments i a la cel·la de Sant Maximilià Kolbe, al costat de les làpides commemoratives. El seu discurs consistí en un silenci eloqüent, sense paraules. Joan Pau II i Benet XVI varen pronunciar discursos en els que es traslluïa la seva emoció com a persones i com a papes de l'Església Universal. No podia no venir aquí com a papa. Auschwitz és un testimoni de la guerra, va dir Joan Pau II l'any 1979. La guerra comporta un creixement desproporcionat de l'odi, de la destrucció, de la crueltat. Jo estic aquí com a fill del poble alemany, replicà l'any 2006 Benet XVI. I precisament per això he de dir i puc dir com ell: no podia no venir aquí, havia de venir. Era un deure davant la veritat i el dret de tots els que hi han sofert, un deure davant Déu. El divendres 29 de juliol, Bergoglio travessà la porta del camp i es dirigí cap als antics barracons. Passà una bona estona a l'exterior, assegut i sol, en una profunda i llarga meditació. Va visitar la cel·la de Sant Maximilià Kolbe, el clergue franciscà conventual polonès que va donar la seva vida a canvi per salvar un altre pres, pare de família. Va ser un altre moment molt emotiu veure el pontífex en aquell petit espai, tot sol i a les fosques, reclinat sobre la làpida commemorativa. En el terrible bloc 11, on eren assassinats els presos, hi ha l'anomenat mur de la mort, el mur dels afusellaments. El papa Francesc va encendre un ciri i va pregar. Més tard deixaria un altre ciri commemoratiu en el monument a les víctimes que hi ha a Birkenau. Al camp de concentració d'Auschwitz, el papa es va trobar amb supervivents de l'Holocaust. Li varen entregar un àlbum amb fotografies d'aquells anys. A Birkenau l'esperaven centenars de persones per una cerimònia senzilla, però sentida. Un rabí cantà en hebreu el Salm 129. Senyor, escolteu el meu clam, estigueu atent, escolteu aquest clam que us suplica. I un sacerdot el va resar després en polonès mentre el papa pregava davant les làpides que recorden les víctimes de totes les nacions. Després va saludar membres del grup Justos entre les Nacions, persones que varen salvar jueus de la Shoah. Durant la visita es recordà una vegada i una altra que més d'un milió de persones foren víctimes del genocidi. Una vegada i una altra, perquè no caiguem en el risc d'oblidar. Per això la gran majoria de grups de joves que varen arribar a Polònia per la Jornada Mundial de la Joventut varen fer parada obligatòria en aquest camp de concentració. En el llibre d'honor d'Auschwitz, el papa va deixar escrita una frase que ha donat la volta al món com a titular d'aquesta visita. Diu així: Senyor, tingueu pietat del vostre poble. Senyor, perdó per tanta crueltat. Que tingueu un bon diumenge.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Encara no has vist la posta de sol des dels turons de Besawi i Tabajardar? Has caminat al costat dels pastors dirigint a les cascades del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 24 de gener. Vine amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Veig, veig.
Què veus?
Una coseta.
I quina coseta és?
Milions de persones cegues en els països pobres poden recuperar la vista amb l'ajuda dels qui podem veure-hi.
És de l'ull?
Sí!
Ajuda la Fundació Ulls del Món a lluitar contra la ceguesa habitable.
Què veus?
Ulls del Món.
La Pompeu Fabra, l'Autònoma i la Universitat de Barcelona són les tres millors universitats de l'Estat.
Font, rànquing de la Fundació Conocimiento y Desarrollo.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Tu ets el meu fill, el meu estimat. En tu m'he complegut.
Lluc 3:22.
Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran. I benvinguts a l'Odissea de la Veu. Edició del diumenge. Des de Ràdio Estel, homenatge a la lírica. I com sempre, i aquesta hora, us parla el vostre amic Toni Guerrero. Bueno, doncs com que tot està preparat, els nostres convidats també, que els presentaré de seguida, i com que tenim avui una tarda de sarsuela i òpera, res millor que començar amb una veu que tots coneixen d'un dels tenors més importants que està triomfant a tota Europa i que ho ha fet un any més, una temporada més, el nostre amic Ignacio Encinas, senyores i senyors, el huésped del sevillano.
Insolente presumir farrón y pendenciero, procediendo cual villano vos corteja un caballero que tan solo la ropía y el hombre tiene de tal. Si él os pide vuestra mano, yo amor brindaros prefiero. Él es la fuerza insolente y yo soy el madrigal.
Oh.
flor galana del cigarral. Vuelve hacia mí tus ojos y mis enojos se calmarán. Moja la toledana, la más galana.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Ignacio Encinas, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Radio Estel.
Quantes vegades aquest estiu has pensat en l'èxit de l'Odissea de la veu? Tu formaràs part també del jurat.
Doncs t'he de dir que he pensat moltes vegades i sobretot sapiguent que començaven de nou, per mi és un gran al·licient. I, sobretot, han donat molt de prestigi, el qual t'agraeixo molt.
L'agraïment que ens donen també, cosa que em fa molt feliç, a mi i a tot el nostre equip, doncs dels nous talents, els nous valors, que estaven molt satisfets d'aquesta iniciativa. Ho vam pensar moltes vegades, Ignasi, però al final es va fer realitat. Jo crec que tenim que seguir lluitant perquè la lírica, la sarsuela, l'òpera, doncs soni bé a Catalunya, no?
Exactament, això és el que s'ha de fer. I que, sobretot, que hi hagi una nova ola de gent que s'integri amb aquest tipus de música. Jo penso que tu estàs fent una bona tasca i una bona llavor, perquè a poc a poc es va guanyant, mica a mica s'omple la pica. Jo penso que fas molt bé.
Bé, doncs Sara Banyeres va ser, de les tres classificades, dels tres primers premis, la segona, no, Sara?
Sí, bona tarda.
Bona tarda i benvinguda. Bueno, què vas sentir al Palau de Congressos de CaixaForum aquell dia inolvidable del mes de juny?
Bé, doncs era un moment de molta emoció. perquè és com el reconeixement d'una tasca que portem molts anys fent i que realment hi ha poques iniciatives que donguin l'oportunitat a joves com nosaltres de poder cantar i expressar-nos i intentar fer realitat el nostre somni.
Aquella ja tarda nit, quan la Mercè Rega et va preguntar: estàs nerviosa? Estaves nerviosa o pensaves en el que podia vindre positivament parlant després?
Sempre hi ha uns nervis i crec que justament el dia de la final sí que em vaig posar nerviosa a l'hora de cantar, però eren uns nervis en positiu sempre, eren uns nervis de ganes de cantar, de transmetre alguna cosa.
Tu interpretes sarsuela i també òpera.
Sí.
T'agraden les dues coses?
Sí, m'agraden les dues. Vaig debutar, amb la sarsuela, a l'òpera, la sarsuela Cançó d'Amor i Guerra, fent de Franzina, i després he fet també òpera, la flauta màgica, Arena Tacristiu a Rossini, canta Rossini, una mica de tot.
I abans de participar en el nostre concurs, l'Odissea de la Veu, què feies, o què pensaves, o què desitjaves fer per poder, almenys, entrar en aquest món tan complicat i tan difícil?
La meva idea és picar pedra, molta pedra, o sigui, intentar presentar-me a concursos, a audicions, i a veure si alguna porta s'obre, que estic molt contenta que en aquest cas ha funcionat.
Sílvia Sabater, també dintre de la gran final, i també tercera. Per tant, un premi crec que era molt complicat, perquè el jurat, Ignasi, aquesta pregunta va per tu, va ser molt complicat totes les edicions que vam fer.
Sí, sí.
El càsting ja va ser supercomplicat per poder decidir qui passava, no?
Va ser molt complicat.
Però la final va ser ja més que complicat, no?
La final va ser molt complicada perquè tots tenien molt de nivell, però va haver gent que va acertar el repertori. El repertori és importantíssim. Jo sóc un tenor líric. Si me dedico a cantar l'Otelo, estic segur que em diran que fora. Però si canto el meu repertori, segurament tindré una tasca i una positiva. És qüestió també del repertori. La senyorita Banyeres va escollir un repertori molt adequat a la seva veu i, veritablement, jo, pel que a mi em pertany, jo l'hagués donat el primer premi.
Doncs molt bé. Va, tenim que enviar una salutació al Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, al Fernando, que demà estarà amb tots vostès, perquè demà el programa cap de setmana, tots els divendres, el portarà, el té que conduir en Lluís Torrelles, però no hi faltarà demà, no hi haurà manca ni de cinema, ni de teatre, ni de moltes coses més. Demà ja, en aquesta nova temporada, després de dues temporades, torna el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Doncs escolta, Sílvia, de seguida estem amb tu, però ja que l'Ignasi ha anomenat a la Sara Banyeres, anem a recordar aquella gran final i escoltem a la Sara Banyeres.
Sara, quina obra ens interpretaràs tot seguit?
Cantaré A non crede a mirarti i A non giunge de la Sonàmbula de Bellini.
Doncs moltíssima sort i endavant.
Thank you. Bé, doncs, Ignasi, bé, l'acompanyament a través del piano no es pot demanar més, no? La Raquel Portales i la Viviana Salizzi, de lo millor que tenim, també.
Van estar molt bé, a més amb un repertori tan variat i tot sovint, una rere de l'altra. Van ser impressionants, i així a primera vista va ser estupendo.
Bé, Sílvia, doncs per tu què ha significat estar present a l'Odissea de la Veu?
Bona tarda, Toni.
Bona tarda.
Doncs jo guardo un molt bon record de la meva passada pel concurs, perquè a part de que vaig tenir un bon resultat...
Un resultat magnífic. No s'ha de pensar segona o tercera. Jo crec que el que hem dit abans, no va haver-hi molta competència i quasi, doncs, el jurat ho va passar molt difícil.
Sí, estava complicat, ja ho recordo ja. Sobretot doncs, perquè ho vaig disfrutar molt per la bona companyia, també perquè els companys ho vaig passar molt bé amb ells, vaig conèixer gent que no coneixia del gremi, no?, com dic jo, i va ser una passada doncs, interessant, no?, perquè concursos n'he fet, però concursos per televisió no n'havia fet mai, i aquesta és la bona experiència, l'experiència diferent, no?, diguem.
L'Ignasi i un servidor doncs hem fet tantes coses al món de la lírica. Un dia ens vam tornar bojos amb el mestre damunt i vam muntar una antologia de la Sarsuela amb més de 80 persones, amb coros, cantants i tot, aventures d'aquestes, no? Però bé, no, ens agrada la Sarsuela, la sentim, la Sarsuela. I ara després, el que podríem dir el dia després de la gran final, com ha anat la teva trajectòria professional?
Doncs continuant buscant projectes, vaig fer un petit paper en una òpera que es diu Tempesta Esvaïda, una òpera que és d'aquestes de recuperació que ningú coneix i que hi ha aquestes iniciatives a Catalunya d'intentar recuperar aquest tipus de repertori que està perdut, que està en un calaix, i que és tan bo com d'altre que ja coneixem, no?
Les dues m'heu comentat perquè estem també doncs, preparant aquestes gales de la tardor, del proper hivern. Les dues heu coincidit i m'heu dit que us agrada molt interpretar Sarsuela, també.
Sí, a més jo trobo que és un gènere que està molt maltractat d'alguna manera perquè es canta ben poc, inclús ja des de lo que són els estudis superiors. No sé el per què, no es canta gaire i crec que és un gènere molt, molt interessant.
Pues anem a escoltar Sarsuela, la tabernera del Puerto, que ens ho interpreta i molt bé a l'Ignacio Encinas.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, con una luz, thank you. porque no sé callar, porque no sé vivir.
¿Et preocupen els teus ossos o articulacions? ¿I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
A l'Odissea de la veu, Sueño de Glòria, una sarsuela escrita i dirigida pel mestre Josep Maria Damunt.
Thank you.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
I ara estic pensant en vosaltres, amb tu especialment, que estàs escoltant en aquest moment el programa, que has estat molt atent quan dèiem lo de la pissarra.es, no? I jo estic pensant que potser no has tingut temps de prendre nota del telèfon. Molt bé. Com que penso sempre en vosaltres, i m'agrada molt estar amb tu, doncs us repeteixo el telèfon de pissarra.es. 93-310-2705. 93-310-2705. I per la Sílvia i per la Sara, tinc aquí un envàs de Colnatur, que us regalaré un nom de Colnatur al finalitzar el programa d'avui de l'edició de la veu, perquè és molt important també per, no sé, per tindre força a la veu. Ajuda molt aquesta força a la veu, la vitalitat. Per cert, estan molt guapes elles, no? La vitalitat és bona, però t'has de cuidar la vitalitat.
I la veritat, que jo, tant esquerra com a dreta, són guapíssimes.
I tu que has format Colnatur, que jo t'ho vas recomanar ja fa una setmana,
sí?
Ignasi, has notat alguna cosa en una setmana?
Pues te vaig dir una cosa, de que vaig començar i em pensava, de, bueno, però el cinquè dia, que vaig notar una diferència, no gran, però sí com que si tingués menys cansanci en les cordes vocals. O sigui que vol dir que a mi em penso que en 15 dies o un mes això funcionarà, i molt bé.
Doncs molt bé.
Estic molt content i no ho deixaré, a més, eh?
Molt bé. Escolta una cosa, aviam si ho saps dir, això, eh? Jo ho dic primer i després ho repeteixes tu, no? Colnatur, el teu col·làgen de confiança.
Colnatur.
El teu col·làgen?
El teu col·làgen de confiança.
Ho notaràs.
Ho notaràs, i molt.
I també...
I també.
Ho notaran.
I també ho notaran.
I ara els dos a la vegada, eh? Perquè entri més impacte radiofònic, no? Quan jo digui tres, direm Colnatur, eh? Els dos, el tenor i el locutor. Et sembla bé?
Bravo.
Un, dos, tres.
Colnatur!
Perfecte. Bueno, Sílvia, volem escoltar-te, eh? Et sembla bé?
Molt bé.
Anem a recordar la final de l'edició de la veu? Doncs com si estiguéssim allí a Caixa Fòrum. Mario.
Quina és la obra que ens interpretaràs tot seguit?
Cantaré Quel guardo el cavaliere, de Don Pasquale, de Donizetti.
Doncs moltíssima sort, Sílvia, endavant.
Gràcies.
Sognare lacrima d'un solito languore.
Senyores i senyors, impressionant, impressionant. I jo estic pensant, i Ignasi, aviam si estem d'acord. No sé, és increïble que això no es promocioni, que no se'ls doni un ajut en aquests nous talents, i bé, no em vull apuntar cap medalla, perquè fa molts anys que ens dediquem a això. Però bueno, podem estar satisfets, Ignasi,
sí.
Que al final hi hagi una promoció per aquest tipus de,
jo t'ho vaig
de persones
dir,
que els agrada la lírica.
I estem pràcticament a zero, a zero. I com començar de nou serà una tasca difícil, però jo penso que si es continua endavant, les coses, les modes canvien totalment. Avui dia se fa molt de soul, molt de rap, totes aquestes coses, però l'altre dia vaig estar veient a la platja ja que ballaven un tipus de ball com és el swing, un altre tipus de coses. La vida canvia, hasta el cabell. Tu fas res portar el cabell completament tallat, ara ja el portes llarg. No et preocupis que tornarà de nou la melena.
De totes maneres, que tothom es guanyi la vida, Ignasi,
exactament.
I que cada un faci el que li agrada. I que
exactament, però a poc a poc començarem, i això que tu fas és un gra de sorra dins d'un desert, però que hi anirà a poc a poc augmentant.
Amb el teu ajut, Ignasi, amb el teu ajut. Bé, Sílvia, de petita cantaves amb un coro, poder, o quan vas començar amb aquestes inquietuds, diguéssim, de veu, i pensant poder, en aquells moments ja, de lo que podia ser per tu la lírica?
Realment vaig començar a cantar molt tard, perquè jo vaig començar com a pianista. Uh-huh. El meu germà tocava el piano, i aleshores doncs, vaig començar a tocar el piano. Vaig acabar tots els estudis del grau superior de piano, i quan ja estava acabant els estudis de grau superior de piano, estava en els tres últims cursos, vaig començar a cantar, com qui no vol la cosa. Jo sempre era una nena que sempre estava cantant. No cantava clàssic, però sempre estava cantant.
Què cantaves en aquells moments? Havien de recordar una cançó, no tenim aquí ni Viana, ni tenim aquí ni a la Raquel, ni a la Viviana, però una cançó, aviam, una cançó
tot,
de què?
Tot,
no, una sol, encara que sigui una petita estrofa, no sé, em fa il·lusió, eh?
Ai, no ho
pensava
sé.
Pensava coseta, eh?
Aviam. No ho sé, no se m'ha acut res ara
no,
mateix.
Encara que sigui una cançó infantil en aquells moments.
No sé. Te ve, per exemple, algú de la Francina, molt bo i espí, no també, per exemple, això.
Però no cantava això jo en aquell moment.
No. Què cantaves? Una miqueta.
Jo cantava les cançons de la tele, cantava...
Una,
no sé,
una.
Com per exemple...
Per exemple.
Per exemple, la de Marco, que ara no me'n recordo ni com fa. Tinc una gravació i tot a casa, amb la cinta, perquè aleshores era un caset, i bueno...
I no cantes l'abuelito viene tu, abuelito, la.
Sí, també.
Abuelito,
dime tú que sonidos son los que oigo yo. I coses així, jo cantava.
Maco, que maco, que maco.
La tele.
I tu, perfecte.
Perfecte.
M'agrada tan improvisar que a vegades... Aviam, estimada Sara, i tu què? Com vas començar i què feies?
Ui, jo vaig començar de molt petita. Als 2 anys ja vaig començar fent classes de cant, una introducció a la música, era sobretot per treure'm la timidesa. Els meus pares van pensar, mira, una activitat com la música l'ajudarà. I a partir d'aquí em va agradar i ja no vaig poder parar de cantar durant...
Gràcies, pares, gràcies, pares.
Sí, sí.
Pues moltes gràcies, pares, com diu l'Ignasi. Bé, com que estem en una tarda de sarsuela i estem parlant de lírica, anem a posar un exemple per vosaltres i per tots els nous talents que van participar a l'Odissea de la Veu, i els que no van participar que s'animin per quan tornem a començar. Bé, doncs anem a escoltar ara un duo de sarsuela, el duo de Luisa Fernanda. Us teniu que fixar bé? A l'Ignasi ja sabeu, perquè... I la
Maria Àngels va... Per tu, el cavallero del Toplumero. Perfecte.
El cavallero del Toplumero, deu ser, no, Ignasi?
No, bueno, sí, aquesta, cavallero del Toplumero.
Perfecte. Doncs llavors ho escoltem, eh? Mm-hmm. Vosaltres us poseu... I
home, si vols acompanyar a la veu, em pots acompanyar, eh? Sí.
Bueno, la Maria Àngels del Toplumero ja sabeu que és la muller de...
Sí.
Doncs, senyores i senyors, el duo de Luisa Fernanda.
Señorita, que viene.
me siento como las plumas de mi plumero.
Vamos regalando por la puerta del verano de los altos balconajes a sus pies cayó una flor y una dama le decía con graciosa y dulce voz: las flores de mi acarero del rosal del corazón.
El comienzo de un capítulo de amor, señorita que riega la albahaca, si de atrevido no me tildará. Yo al rosal acercar tan bellas,
caballero del alto plumero, están galantes de viento, que por mí no es de mí de la empresa, puesto que
hechizado por los ojos que le miran desde allí, va contento de su suerte y embriagado de la dolor de esa rosa desprendida del rosal del corazón.
Una flor no es un billete de vuelo del amor.
Sutil olor,
tal vez fatal,
digna en la flor.
L'Odissea de la veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
L'Odissea de la veu, i com sempre, amb la presència del doctor Pedro Clarós, president de la Fundació Clarós. Dues concursants femenines li fan aquesta pregunta. Doctor, variaciones de la voz en el embarazo y en la menopausia.
Miri, en la primera, en l'embaràs, pues, els primers mesos les cantants tenen una veu molt bona, hasta in tot, podria dir, fins i tot millor que de l'habitual, no? Però a partir del tercer o quart mes de l'embaràs, pues, hi ha una retenció de líquid, les cordes ja no estan tan ben lubrificades i, per tant, perden qualitat tant amb el que podria correspondre amb la seva vibració i, sobretot, amb el resultat final. A més, totes les noies que han sigut mares o han estat embarassades recorden que amb una certa freqüència tenen refluxe, tenen acidesi, i això encara és pitjor. Això en quant al... Però que, bueno, que això cura a l'hora de tenir la criatura, indudablement, no? I en quant a l'altra part, a la menopausa, és una altra situació completament distorbant, eh? És una mica una patologia distorbant. De totes maneres, quan parlem de la patologia de la veu amb la menopausa, recordem que la menopausa és una situació relativament recient, no? Vull dir, no es dona a primers del segle IV o quin o sexe, perquè les noies morien abans. Llavors, aquesta anomalia de la veu amb la menopausa, això es dona pues, a finals del segle XVIII, eh? Comença a haver alguna cantant que supera pues, els 50 anys cantant, no? I què és el que passa? Pues que també hi ha una alteració important de les hormones, disminueixen els nivells de progesterona, augmenta les hormones masculines, i llavors aquesta senyora sobre els seus 60-65 anys comença a tenir unes alteracions de la veu, s'altera el que se'n diu el vibrato, es transforma una miqueta en un trèmolo i, bueno, totes aquestes coses es veuen bastant freqüent amb aquesta patologia, a no ser que se'ls instauri un tractament hormonal complementari. Però, ojo, tot això s'ha de fer amb molt de seny, perquè si en la seva història familiar o personal hi ha algun antecedent de càncer de mama, és molt perillós, perquè podríem estimular el càncer de mama.
Doncs, doctor, moltes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé. Pues,
amb el permís de tots els oients i també de vostè, seguim amb la Odissea de la Veu.
Perfecte.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
L'Odissea de la Veu a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero.
Vuelve de nuevo, vuelve.
I fins aquí l'Odissea de la veu. Naturalment, a Ràdio Estel. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.